Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Com esteu? La cançó Money de Pink Floyd és una sàtira mordaç sobre l'avarícia i el materialisme a la societat moderna. Des del seu llançament, això va ser el 1973, com a part de l'àlbum de Dark Side of the Moon, ha estat interpretada com una crítica, no?, aquesta obsessió que tenim pels diners i com aquest doncs, pot arribar a corrompre els valors humans. Avui, durant el programa, justament parlarem d'un nou concepte. Si us dic happycràcia i capitalisme, com us quedeu? Bé, és que ahir es va estrenar Not My Monkeys en el marc del Festival Grec de Barcelona, una obra que, per cert, tornarà al setembre al Teatre Eòlia, de la companyia 42 quilòmetres. Aquesta companyia la formen el Rafa de la Croix, la Diana Gómez i la Georgina Latre. Es tracta d'una sàtira, com dèiem, sobre el capitalisme, sobre el capitalisme, que diuen ells, una crítica, no pas a la felicitat, sinó a la dictadura de la felicitat. I és que la societat moltes vegades, no sé si us ha passat, però ens obliga d'alguna manera a ser feliços. Potser no ho heu notat, eh? I clar, què passa? Que si no ets feliç o si no ho intentes és perquè ets un amargat. Però què en fem de la tristesa, doncs? On la col·loquem? Perquè, clar, totes les emocions són vàlides i d'alguna manera també hem de transitar per totes aquestes emocions. Les hem de tenir totes. No sé si heu pensat alguna vegada que el més probable és que no podríem ser feliços si no estiguéssim tristos. Bé, en tot cas, benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
I certainly was in the right.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Quatre minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció del Fabricació Pròpia, Marta Ejarque.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
És que si penses... Això era que estaves explicant de la happycràcia, happy park, que si tu penses molt...
Capitalisme.
Si tu penses molt, encara que tu estiguis molt bé, si comences a pensar d'una volta, ostres, com estic? Com em sento? No, que això també ara està molt de moda. Acabes estant malament.
Clar,
perquè mai rutlla tot, saps? Vull dir, sempre hi ha alguna cosa que balla. Per tant, potser la solució és no plantejar-nos tant les coses, no sé.
O posar-hi noms a les coses. Vull dir, no passa res que estiguis de... M'entens? De cap per avall.
Claro.
Ara que hi ha aquesta pel·lícula. Sí, exacte, el Ferran riu, però és que és així. Vull dir, quan estàs de cap per avall és per quan estàs fotut.
Clar, i no passa res
que per estar fotut. Si és que...
Tu com estàs, per cert? Tu estàs bé?
Jo fotuda, què vols que et digui?
Pues endavant.
Clar, home, és que no passa res.
No passa
Estem
res.
Fotuts
no
i estem aquí fent un programa.
I tant.
La mar de bé, perquè, això sí, la tenim a ella, que
ara
és
sí.
Com una flor d'estiu. Laura Coromines.
Home! Sornia.
Coromines, vostra flor.
Què tal,
Loreta? Doncs molt bé, després de tants piropos. Escolta, m'encanta. I una cosa és que volia complementar el que dèieu.
Sí.
I és que a vegades estem tristos perquè plorem i no al revés. Per tant, si riem, encara que ens forcem a riure, potser estem contents, saps?
Ostres, jo crec que has de venir avui al cacau de... No és de les 4, sinó... Ara us ho expliquem, perquè l'avançarem, perquè d'això va aquesta obra de teatre que vam anar amb la Marta al teatre.
Ai, Marta. Quines ganes.
Sí. A l'Eòlia.
Not my
hi havia monkeys. Molta gent, hi havia gent famoseta, entre el públic, Mercè.
Estrena. Bueno, no ho direm, va. A la producció, a Nuri Francisco.
Francisco.
Una flor de tardor.
Tu ets flor d'estiu, també, eh?
No,
home, no. La flor d'estiu...
Ets un trèvol.
Tu ets flor de totes les estacions.
Una flor de festiu.
Això. ets un sol, Francisco.
De fulla caduca.
No, home, no. El teu somriure és perenne.
Ai, quin somris.
Ets tan bonic.
Sí, gràcies. És per vosaltres. Perquè si no fos per això... Et dic jo que la Happy Gràcia...
Digue-ho, va.
No, que no em feu parlar, home, d'això. És la primera hora i...
Ja m'imagino, primera hora, clar, del programa. Vale.
Endavant amb la Happy Gràcia.
Vinga, doncs endavant amb la Happy Gràcia, que també la tenim a la peixera, en Ferran Capdevila, que déu-n'hi-do també el que somriu al Capdevila. Això s'ha de dir.
Guapa, Déu.
I el món digital, la Vanessa Carrasquilla.
Miau.
I en José Matosas, el món sonor.
Vamos, José.
Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
A la televisió gallega es posava el
hombre,
mateix.
Hombre, escuchar a Magno decir... Uy,
perdona.
Uy, che Higgins. Vosotros tenéis el Suelen, et sumpendó, sí. I en Galicia tenemos estás bebe de Suelen.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, va, que... Ui, repassarem tot seguit l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després d'avui farem la digestió amb el Jaume Bertran. El Jaume Bertran és el president del gremi de flequers de Barcelona i propietari del Forn Mistral, home, conegut del
referent.
Programa. Li preguntarem què n'opina ell de la denúncia que ha presentat el gremi de restauració de Barcelona a uns quants dels moltíssims establiments que hi ha a la capital catalana dedicats a la venda de pa. Bé, ens ha costat buscar el nom, la categoria. Ells han dit, doncs, sí, que estan dedicats a la venda del pa, de cafè, de productes, de pastisseria, de begudes. Bé, diuen que fan una mica de tot, però, clar, què passa? Que la llicència d'aquí la denúncia i els sous i els impostos que paguen no són per fer una mica de tot. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul. I a continuació avui rebrem, abans d'hora, el cacau del dia. A 3:45, avui ens visita el Rafa de la Crua, la Diana Gómez i la Georgina Latre. Ells són els actors i creadors d'aquest Not My Monkeys. Una obra que es va estrenar ahir, com dèiem, al marc del Festival Grec i que tornarà, tranquils, al setembre al Teatre Eòlia de Barcelona. Una obra que fa una crítica, ara ho dèiem, aquesta dictadura de la felicitat. En parlarem amb ells, això, abans de 4:00. Que bé sona. Això és un tro de música on vas a parar. I després del butlletí de 4:00, avui parlarem, alerta, amb el reconegudíssim director i músic Jordi Savall. I és que aquest agost torna el festival que porta el seu nom, el Festival Jordi Savall, un festival de música antiga que tindrà lloc a diversos espais de la Ruta del Cister, Montblanc, Monestir de Santes Creus, o bé el de Poblet. Un festival amb un grapat de concerts, un de molt especial, que serà el del dissabte 17 d'agost. A 10:00 de la nit. Serà a Santes Creus. I la primera vegada, que hem de dir que és la primera vegada que la seva orquestra, la Concert de Nacions, interpreta l'obra de Maurice Ravel. En parlarem amb ell, amb en Jordi Savall, al punt de 4:00, una xerrada, Marta, que rematarem amb una cirereta, podem dir, ben especial, no?, pels nostres oients.
Sí, perquè entre els oients sortejarem, atenció, una entrada doble per aquest fantàstic concert al Monestir de Santes Creus, recordeu, el 17 d'agost. Per tant, si voleu escoltar Ravel, que nosaltres ho estem ara escoltant de fons, interpretat per Le Concert de Nacions, l'únic que heu de fer és escoltar aquest programa, i quan obrim línies, que això ho anunciaràs tu, Mercè, doncs l'entrada doble serà pel primer oient que ens truqui. Per tant, avui a partir de les 4, ben atents.
I de la música avui passarem als idiomes. Durant l'estiu, en principi, tenim més temps lliure i potser ens ve de gust destinar-lo a aprendre noves llengües. Quina és la millor manera d'aprendre idiomes? Li preguntarem avui aquí al Fabricació Pròpia a la coordinadora de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Ella és la Caterina Sugranyes. I a quarts de 5... Un dijous més tenim en Jaume Borja preparadíssim amb les notícies del cor. Avui amb els destins d'estiu dels nostres famosos. I en Jordi Sardà, que ens explicarà finals històriques esportives amb la mirada posada ja aquest diumenge, a la final de l'Eurocopa. I per acabar el programa tindrem avui en Santi Jiménez una altra vegada sol, noi, pobre.
Oi! Què ha passat? A veure si acabarà tristó la temporada.
Mira, parlant de tristesa, no, home, no, ho aixecarem, perquè amb els, bueno, o no, amb el Santi repassarem aquells fets que evidencien, segons ell, que el món s'acaba. I així, doncs, comencem abans que s'acabi el món. Quatre minuts i seran tres quarts de tres de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Va, que torna la realitat paral·lela i d'alguna manera també torna aquesta actualitat aeroespacial.
Sí, Mercè, us porto una notícia que, no, com diuen, no us deixarà indiferents. I és que tinc sintonia, José Tina.
Lo que suena la chicharra es porque tenemos el flap abajo, pues se va a quitar. Positive rate of climb, quita el flap y se va a quitar la chicharra.
És una sintonia que utilitzarem sempre que parlem de temes aeronàutics, perquè aquí és, vull dir, sempre us porto l'actualitat, ja sabeu que heu d'estar connectats a la realitat paral·lela per restar a la paix pel que fa notícies d'aeroespacials, i he pensat, doncs, això, vestir-ho amb una sintonia que no s'ha entès per res, o sigui, a mi m'ha quadrat perfectament a dalt, però quan saps aquelles coses que quan ho montes dius, ostres, això farà un pet, però després no, això s'ha desinflat.
No, home, ha estat prou bé, eh?
Com a expert en subseccions... Et dono l'aprovat,
sí?
Però de molt, eh?
És que jo,
les meves sintonies són...
Què t'esperaves?
No, és que jo sempre rasco, vull dir, vaig per l'excel·lent. I crec que és millorable.
Això no existeix, Marta.
Però bueno, com passa amb Boeing, vull dir... A vegades el primer intent no sempre et surt.
Marge de millora.
Tens una setmana per poder millorar.
Una setmaneta, és veritat. Queda poc temps.
I segur que Boeing et dona oportunitats per millorar.
Això segur. Tinc l'aval de Boeing. Bé, primera intentona. No ens hem acabat d'enlairar, però com diu la Mercè, queden dies encara. Mira, Mercè, avui tornem a fixar la vista al cel... Perquè se'ns han passat...
M'ha agradat aquest cel·la.
Perquè se'ns han passat coses per alt-la, i això és senyal que estem mirant allà on, estem mirant allà on no toca.
No, ara és que no podrem. Digues, perdona, va.
Potser ho heu notat. Darrerament hi ha molt moviment al cel català les últimes setmanes. Pel que fa, per exemple, a pirotècnia, d'entrada molts castells de focs de festes majors.
Sí, pocs, pel meu entendre, eh?
Pocs?
Sí.
Per tu, pocs?
Home, sí, cada any, això ho vam comentar, aquest Sant Joan.
Per Sant Joan, sí.
Ha estat poc, jo em vaig quedar més.
Però les festes majors no hi ha dia que no hi hagi... Si tu mires al cel...
Sí, les festes majors, sí.
Claro,
sí,
sempre hi ha algun castell de foc aquí, allà... I sí que és agafant goig, no tan goig com la pirotècnia que vam desplegar al Pirineu per Sant Joan, perquè era potent.
Molt
era una cosa espectacular, però sí que els pobles i ciutats fan el que poden. Mira, la setmana passada que va ser a Terrassa, no el van poder... Jo era a Terrassa, no el vaig poder veure, però...
va patar,
il·luminar tot el cel.
Però és el que deia Marta, que aquests dies, i ho vam comentar aquí, bueno, més per la revetlla de Sant Joan, que es van escoltar pocs petards. Saps els dies abans, que era normal, que anaves pel carrer, tu, noi, tu... Posa't el petard allà on
no sona. Sí, al peu, a l'ungla. Posa't el petard de l'ungla.
Francisco...
no m'interpel·leu amb aquestes coses.
Ja ho sabem.
Que
la gent...
No tinc aturador.
Pataràs.
Sí.
Això és la sensibilització. Estem massa sensibilitzats per coses i massa orgues. Després passa el que passa, que estem tots deprimits. Saps? La gent no tirem petards que molestem.
Bueno, ah, bueno, tothom... Estem carregant tradicions.
També hi ha un altre problema. El cel, bé, ja us dic que hi ha molt moviment. Tenim aquests focs artificials. També fauna. Si viviu a prop del mar, haureu sentit també les gavines. Sí. Molt revolucionades.
Sí, sí que estan revolucionades.
Molt esverades. Sí. Molt esverades des
saben
de primera hora.
Saben alguna cosa que no sabem.
Sí,
i no m'agrada.
No, home, tu, un au, qualsevol no. Au...
Però no m'agrada que les gavines estiguin.
Però molt, eh? A més, jo sempre em desperten les gavines. No Uf. És que visqui primera línia de mar, visca Gràcia, però visca arriben.
En un abocador.
Arriben, exacte, n'hi ha un abocador. Arriben i sempre em desperto i penso que no pot ser que una gavina faci aquest so, deu ser la meva veïna imitant el so d'una gavina, perquè fan un so que sembla
humà.
El so d'un humà imitant el so d'un ocell. Però no, no, sí, les gavines estan molt esverades, inclosa de la del logo del Partit Popular, que no sap ben bé on ha de fer el niu, aquesta... aquesta. Bé, els que sí que han fet el niu són els amics de l'European Balloon Festival, i aquí és on avui anirem a petar, perquè aquest any celebren a Igualada aquesta, la seva atenció, 28a edició d'aquest festival de globus aerostàtics, festival europeu. Aquest festival igualadí, que s'allargarà fins al 14 de juliol, compta amb 50 globus aerostàtics.
Noi!
Sí, 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 sí. Provenents de països com Anglaterra, França, Itàlia, Tunísia o el Marroc, que competiran al costat de la trentena de pilots catalans i espanyols.
Sintonia, o sigui, aquesta sintonia és, diguéssim...
Globos del Caribe.
Balón, clar.
Competició, dic.
Competició.
De fet, serà una de les poques competicions internacionals on els catalans podrem competir, perquè...
Noi, però hi heu estat a Òdena?
A Òdena?
A la Conca.
Òdena és aquí, a Igualada, sí. És on s'enlairen aquests balons.
No hi
doncs hi heu d'estar.
Hi heu pujat a un globo d'aquest?
No, no, es veuen unes vistes.
Sí?
Home, sí, perquè...
Però t'has anat amb globus, llavors?
No, però des de sota Òdena, que és la pista, diguéssim, on hi ha aquest... on s'enlairen tots aquests balons, i és xulíssim.
Li balloon.
Li balloon.
Deu però ser bueno, preciós
no,
de veure.
No, jo no hi he pujat i no hi pujaré.
A mi em faria patir Impossible. Perquè...
No, em fa molta
perquè
feta.
Sí que és veritat, tinc la sensació que en algun moment ha de caure allò, perquè no té cap sentit com a especialista...
Perdona, parlant del Tibidabo, aquella, la Talaia, és una mica... Quan sabeu que és aquella cistelleta...
Sí, home. Sí.
Jo, a mi, em vol venir al cap que sigui una mica com la cistelleta
del
balon,
però et genera potser més confiança a la Talaia que un globus, eh?
Com?
A mi em genera segurament més confiança a la Talaia que un globus aerostàtic.
Ah, perquè vas a un riel, vas fixat a algun lloc, clar.
I arribes fins a una alçada i d'allà no...
I tornes a baixar.
Sí, sí. Ja està.
Perquè amb els globus aquests aerostàtics es parla molt de com s'alcen, però és veritat que no es parla mai de com tornen a arribar a terra.
Ni com es piloten.
Si no,
et cap a l'esquerra i la corrent va cap a la dreta...
Exacte. Amb un misto i va encenent un foc, una cosa misto. Molt estranya. Bé... Com dèiem, serà una de les poques competicions que els catalans doncs prendrem, participarem, i és que els catalans de tant en tant n'agafem algun de globo. I, per tant, aquest Festival d'Igualada és una oportunitat per treure a lluir doncs, aquesta virtut tan nostrada. A mi, Mercè, no m'ha quedat clar com funciona la competició d'aquest European Balloon Festival, però tractant-se de globus, vull dir, això és blanco i en botella, entenc que deu guanyar l'últim globus que queda suspès a l'aire i que, per tant, no han rebentat. Alerta, per tant, si correu per Igualada o voltants, ara que em parlava la Mercè, perquè heu de tenir sempre un ull posat al cel perquè en qualsevol moment us pot caure alguna... Vull dir, sense voler, potser et cau alguna cosa al cap. I aquests globus pesen. M'he estat documentant, Mercè, i la cosa, clar, he posat a Google quant pesa un globo d'aquests, perquè això és enorme, és molt gran. És molt... Clar, depèn de la capacitat del número de passatgers que hi hagi a la cistella.
I és car, pujar-hi.
Ui, tant. I ha de bufar l'aire, perquè si tu... A més, surten molt d'hora al matí, i tu contractes l'excursió o el vol en globus, la cistella, però si no hi ha aire... I per molt que tu... No voles. Mira, un globus amb capacitat per 8 persones pesa 1.500 quilos. I, atenció, un globus amb capacitat per 16 persones, 2.200 quilos. Alerta, perquè 16 persones en una cistella són molta colla. Que si ja ens posem nerviosets quan l'ascensor són més de dos...
Més d'un.
O més d'un... No em vull imaginar compartir una cistella penjada a 500 metres de terra amb 16 persones. Tens molts números que et toqui algú molt nerviós o el típic que abans de volar s'ha pres un batut de llioli i aquest segur que és el que et toca al costat de la cistella.
Una cosa pitjor, una petició de mà. Ui. Coses d'aquestes que a algú li sembla romàntic i bona idea i que tu has de jalar tot el trajecte.
Aguantat tot al final.
Sí.
Salto, Mercè, salto de cap, eh?
Perquè no hi ha manera d'escapar-te. Aquí no tens escapatori. Bueno, pues... l'única manera és fotre't avall.
Jo me bajo aquí.
T'esguerren el vol, que tu agafes el vol amb la van. Un dia que teniu lliure, imagina't.
El dia que tenim lliure.
El dia de l'any que tens lliure.
Jo crec que no hi aniríeu, eh?
Te'n vas amb la van, eh?
És que ja m'he dormit a sota, abans d'arribar, en una corba.
Ah, i ocuparíeu, o a dalt de la cistella, si us quedéssiu dormits, també fotríeu la guitza els de la cistella, perquè ocuparíeu molt lloc. Bé. Amb tot, el més destacat d'aquesta edició de l'European Balloon Festival, i des d'aquí he d'agrair, Mercè, que m'hagis passat la notícia, perquè si no se m'hagués passat per alt, no és la competició pròpia, ni la gent amb qui compartireu cistella, ni el fet que hi hagi 50 globus sobrevolant el cel d'Igualada. El més curiós és un d'aquests globus aerostàtics especials.
Què diu de la xicharra?
No ho sé. És un pilot que pilota un... és una avioneta.
Sí, perquè diu los flaps.
I no s'acaba dient els dos chaps de la xicharra. Ja ho anirem...
Soy la xicharra. Si diem els dos flaps, sí, de la xicharra.
De la xicharra, del flap.
La xicharra és quan fa calor, no? Fa xicharra.
Sí. Què dius, que encengui l'aire condicionat? No sé. Doncs deu ser això.
Quita los flaps i enciende l'aire.
Que aquí hi ha mucha xicharra.
Ah, exacte.
Bé, com us deia, hi ha un globus d'aquest festival de globus. Que a mi és el que m'ha cridat més l'atenció. Esperem que no s'achicharri abans el pilot, perquè després tindríem un problema. Es tracta de la càpsula aerostàtica especial. Un globus aerostàtic preparat per volar, atenció, a 20.000 metres d'alçada, amb la cistella tancada, pressuritzada i pilotada per un tio que a mi no em dona cap confiança. No em dona, per exemple, la confiança que em donen el Butch Wilmore i la Sunny Williams.
Pobrets.
Per què? Doncs perquè ell, el tio que pilotarà aquesta càpsula aerostàtica especial, és DJ.
Ah. Bueno.
I en el seu temps lliure...
No veus un Bayona pilotant ara?
No. Si a mi em fa por el Bayona amb patinet, imagina't, a 20.000 metres d'alçada. I és que la càpsula aerostàtica espacial és un projecte experimental que és que, clar, tot això havia... Vull dir... impulsat pel músic turc-holandès Burak Yeter.
Carai.
Que fa temps que volia fer sessions de DJ a gran altura per emetre-les en streaming. El projecte és el resultat de més de 4 anys de feina entre les empreses Ultra Magic i Zero to Infinity. La bona notícia és que el projecte no és de Boeing, per això d'entrada, té la nostra confiança. El músic aquest, el Burak Yeter, que, per cert, a les imatges promocionals surt amb una mena de traje i de paper de plata, com de paper d'alumini.
Molt estrany. Astronauta, no?
Vol imitar un astronauta. Sí. A tu et diuen, Mercè, disfressa't d'astronauta, et faries aquest traje.
Sí.
Perquè ja es veu que això no... El Paig i la Sani...
No va enlloc, aquest noi.
Exacte, no té gens d'etiqueta. Bé, aquest home és conegut a l'estat espanyol, atenció, per haver creat... És famós, Mercè? Aquest DJ astronauta.
Sí, home.
I, de fet, aquí és famós per ser el creador de la peça My Life is Going On, d'una sèrie famosa. A veure si us sona. Now we need some space, 'cause I feel... Sí, us sona?
Sí.
De quina sèrie?
De la Casa de Papel de Plata.
Molt bé, exacte. La casa, és on va anar ell a comprar-se el traje. A la casa de... aquest home...
Però no ho va fer ell sol, ho ha fet més gent, aquesta cançó.
Sí, però ell és un dels creadors d'aquesta famosa sintonia, com deia l'Uri, de la Casa de Papel. Aquest home, però, ahir... estava fent un concert a Sèrbia, a l'Exit Festival, per tant, si una cosa tinc clara és que ella dins de la càpsula no hi va. Avui dijous està prevista que Igualada es faci el primer vol en societat, així com ells ho diuen, primer vol en societat d'aquesta càpsula aerostàtica especial. No és brillant l'hora, però ja us informaré. També és veritat que potser no ho anuncien perquè dependrà de les condicions atmosfèriques per poder-la enlairar. I, doncs, aprofitant que la tindrem pel cel, potser li va bé passar a buscar la Suni i el Haig... Perquè us he d'informar que encara els tenim a l'Estació Espacial Internacional a l'espera que Boeing els doni l'okay per tornar a la Terra.
Bé, bueno, perquè se'n recordem, el Joan Anton Català ens ho va explicar molt bé la setmana passada. Ens va dir, no és que estiguin allà deixats de la mà de Déu, no? És que estan amb altres astronautes, tu, Marta, ho sabràs millor.
Sí.
I no hem de patir per la seva vida. Però estan reparant, doncs, què era? Algú que es va fer malbé en el trajecte?
La càpsula de tornada sí que és bé que estan fent proves. Bé, proves, estan reparant gran desperfectes que va patir la càpsula al sortir de l'atmòsfera, però sí que és veritat que Boeing encara no ha anunciat la data doncs, de tornada dels dos astronautes, però estan bé.
Estan bé.
Però mira, aprofitant que hi ha aquesta càpsula amb el DJ, a més tindran musiqueta...
Que els passin a buscar.
Home, i tant, que facin paradeta.
Mira, i la Cecília Krull és la que canta també aquesta cançó. Nois, 5 minuts i ens situem al punt de les 3 del migdia. Fem una cosa, anem cap a publicitat. Sí que faig xitxarra fora, perquè estic veient la gent que pel carrer, aquí a Barcelona, amb cara de...
De fondre's.
De fondre's.
Se'ls està desfent la boca.
Sí, sí, de beure aigua, heu de beure molta aigua. Vinga, abans nosaltres aprofitem, anem a beure aigua. I a la tornada, mireu, què fareu aquest diumenge? Mireu la final de l'Eurocopa o no?
Home, i tant.
Sí. Aquest diumenge... Jo tenia una cosa, ara no ho recordo.
Bueno, doncs pues, a la nit, diré, la final aquesta d'Eurocopa, que per cert, a Anglaterra, no?, que es va classificar ahir la nit.
Minut,
A l'últim minut contra Països Baixos i a Espanya. Qui juga a Espanya? Lamine Yamal. S'ha fet una cançó. Gent del seu barri, gent molt pròxima a ell. I el Fabricació Pròpia... Hem arribat a l'autor, ara que parlàvem d'autors de lletres, de cançons... dels dos autors, dels dos autors. Anirem cap a Mataró, a la recerca d'aquesta penúltima hora, de saber quina és la cançó de Lamine Yamal, que es farà viral dintre de res. Però abans, aquí el Fabricació. Publicitat i tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos reines de l'escena cultural catalana són Rosalía i Batguial en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic... A la sarsuela catalana. Entre Rosal és una casa de fusta blanca i allí les dues reines de
Catalunya. Perdona, o tres reines, perquè l'Alexia Putellas també la podríem posar.
O mira, quatre, l'Aitana Bonmatí.
O
cinc, Aitana la Doté.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts i seran les 3 del migdia. La Lamine mania continua. Si ahir parlàvem des d'aquest programa amb el fotògraf de la fotografia de Lamine Yamal nadó, banyat per Leo Messi, avui ho fem amb un dels autors d'aquesta cançó.
Si mete un centro del centro bueno en el poli su primo al lado ahora con Leo un paso sobrado y con 15 debutó.
Fútbol no está acostumbrado. 3-0-4 en 3-0-4
marcado en su zapato.
Tiene la tela y pone el Barça.
Si quiere gozar un rato.
Como dice la niña.
Doncs una cançó que han fet a quatre mans dos artistes del barri que Lamine reivindica cada vegada que fan un gol. Es tracta del barri de Rocafonda, a Mataró, amb aquest codi postal, si us heu fixat amb el gest que fan les mans al ja icònic Lamine Yamal, és aquest 3-0-4 amb qui indica els gols que fan seus. El tema el signen Den Basher i el Brandau DLZ, qui ens detén a aquesta hora. Hola, Brandau, què tal? Fantàstic. Hola, Brandau, com estàs? Espera, provem el Den Basher, que igual ens atén. Den Basher, què tal?
Hola, se m'escolta?
Ei, molt bé! Qui ets tu, el Brandau o el Den Basher?
Jo sóc el Den Basher.
Den Basher, com estàs?
Sí, exacte. Molt bé.
Escolta, us ho esperàveu a l'èxit d'aquesta cançó, no?
Bueno, la veritat que... Ens ho esperàvem, però quan la van... ens ho esperàvem al principi, perquè ens agradava a nosaltres i als amics que li ensenyàvem, els hi agradava, però quan la van treure al principi no va tenir molta repercussió i vam dir, ostres, encara no ens havíem desesperat, però havíem dit, no sé, no acaba de tirar.
Déu-n'hi-do. Mira, espera, que em diuen que el Brandau ja el tenim, el Brandau de la Seta ja el tenim. Brandau, hola.
Hola, ja estic aquí disponible.
Molt bé, Brandau. Escolta, tu sou del 304, vosaltres, o no?
Ell és del, el de Batxeret del 304 pur i jo sóc del barri del costat 303. Bueno, però que és el mateix, quasi.
És gairebé el mateix. M'agrada això que diguis del 304 pur, no? Bé, els dos sou artistes independents i heu fet la cançó junts, no? Havíeu fet alguna cosa abans o no?
Sí, vam fer un treball previ, però no el vam penjar mai a YouTube.
Vaja. Bueno, però ara és l'oportunitat, perquè vosaltres... O sigui, quina relació, quin vincle teniu amb el Lamin Yamal?
Bueno, el seu cosí, que és com el seu germà gran, perquè, clar, s'ha criat amb ell sempre, és del nostre grup d'amics.
El cosí del Lamin Yamal, no? I vosaltres, però heu tingut contacte amb el Lamin? O sigui, l'heu vist, heu estat al barri Mell o no?
Sí, sí, moltes vegades... bueno, jo i ell, el seu amic del cosí, abans de... Bueno, 2028 i 2022 anàvem a veure els partits amb ell, o a portar-li a la Masia, o a anar-li a buscar, perquè cada divendres ell passava el cap de setmana a Mataró, i de dilluns a divendres allà a la Masia, i el seu cosí ens deia, m'acompanyeu a anar a buscar l'Ami, no? I el diumenge la Cúlia acompanyava a vegades a deixar-lo a la Masia.
Clar, perquè o sigui, el cosí de l'Ami és el Moja, no? Entenc?
Sí. Sí, és el Moja, el que li fa de xòfer i tot, i bueno, l'acompanya tot.
El que li fa de xòfer. L'altre dia, en unes declaracions, ara no recordo, no sé, Francisco, si tu em pots ajudar, a l'Emil que deia, ostres, és que jo l'anterior Eurocopa la vaig veure a la final des d'un centre comercial amb els meus amics. Això va ser així? Brandau, Den Bacher, ho recordeu o no?
Bueno, ella ha dit...
A veure, jo...
Val, però clar, nosaltres som amics del cosí, perquè a la mina el portàvem una altra vegada, però és més petit que nosaltres.
Ja. Yeah.
I llavors, clar, venia, però era com el nen petit, saps? O sigui, llavors, o sigui...
Ostres, el nen petit, i ara ja, Déu meu, no?
Bueno, clar, ara ja no és el nen petit. Bueno, és el nen petit.
Sí, sí, continua, és veritat, teniu tota la raó.
A lo millor el portava... El màxim que anàvem amb ell és quan el Moja, el seu cosí, venia a jugar a futbol, pues el portava sempre. I, bueno, jugava amb ell. Bueno, fèiem nosaltres, el de la nostra edat, que ja érem grans, 23, 24, pues venia ell amb 10 anys, però jugava amb nosaltres.
Clar. Clar, la cançó que heu fet, nois, repeteix aquest orgull del 304, no?, de la celebració dels gols que dedica al barri de Rocafonda. Imagino que la gent del barri l'ha agafat com un ídol, no? Ara que deia, ostres, aquell nen petit, però ara l'Emil és un ídol.
Clar, perquè o
sigui, sí, sí, sí.
Ha portat el codi postal del barri a tot el món. O sigui, és una bogeria.
És una bogeria. Clar, per vosaltres, 304, Rocafonda, què implica, no? O sigui, és més que... És casa, és refugi, què és, no? És algo que porteu al cor, són no sé com definir-ho. D'aquí que l'Emil sempre pensi, no?
Sí, sí, la veritat, aquest matí m'estaven recordant de posar aquesta moda de dir 304.
Sí.
Perquè abans no, es deia Rocafonda i ja està, però a la nostra generació, quan estàvem a l'ESO, es va començar a posar de moda dir 304 i es feien, bueno, la gent feia grafitis, els xavals feien grafitis a la paret amb els tres últims números del codi postal i es va començar a posar de moda. Fa uns 10 o 12 anys així i ara amb això pues, encara més.
Clar, i d'aquí aquesta moda, no?, del 304, o sigui, ve d'això, no?, del que estàs explicant, no?, Den Bacher?
Sí, exacte, d'aquesta època que la gent va començar a dir, ostres, jo soy del 303, jo soy del 304, i va començar aquesta moda i ja la generació següent, que és la del Lamir o unes altres, pues,
sí.
També se'ls ha quedat aquest símbol de...
No, i és que és tot un símbol que, com tu deies, s'ha portat al món. Den Bacher, mira, l'última pregunta, perquè és que, mira, hem perdut pel camí el Brandau de la Seta, que estem tenint problemes per parlar avui amb el Brandau i tenia moltes ganes de parlar. A tu t'escoltem una mica així com de lluny, però et volíem preguntar, sobretot, aquest cap de setmana l'Amin farà 17 anys i ha estat de cop una estrella mediàtica mundial. Clar, això es necessita un cap molt madur i un entorn molt sòlid, no? Podem estar tranquils? Com creus que ho viurà, tu, coneixent el Moja, no?, que és el seu cosí.
Sí, ell, l'Amin, com ho viurà ell?
Sí, com ho viurà ell? Com creus que ho viurà? Com ho gestionarà?
És que el Lavín és curiós perquè ell des de sempre, des de petit, és així. Jo el conec més de nen, de gran ja l'he vist menys, però des de sempre és una persona que com molt... No es posa nerviós, és, bueno, ja l'heu vist, però des de petit jo intentava saludar-lo així. ¿Com estàs, Lavín? ¿Todo bien? I ell como només responia así, bien, i ja està. No treu molt, és una mica introvertit, però no es posa nerviós, no... És una persona... Sap portar bé els nervis.
Sap portar bé els nervis. Vosaltres li dieu Lamin, no? Com li dieu?
Sí, Lamin. Nosaltres sempre li hem dit Lamin. El seu nom és Lamin Jamal, però sempre li hem dit Lamin al barri.
Molt bé. Com ho fareu? Què fareu el diumenge? On mirareu a la final de l'Eurocopa?
Bueno, jo estic fora, estic a França, llavors estic amb un amic aquí, el veuré amb ell. I, bueno, si estigués al barri, ens juntaríem amb el Brandau i els amics, el grup d'amics, i el veurien.
Molt bé. Perdona, i d'Embaixer, li heu enviat la música ja al Lamin o no? La cançó?
Sí.
I què us ha dit?
El cosí? Sí. Li ha agradat. Li ha fet gràcia, també, perquè com jo no fa molt que canto i ell no sabia que canto i tot, pues, li ha fet gràcia.
Molt bé, ara us falta fer el TikTok, jo crec. La coreografia i ja ho teniu. A part, ja ho teniu, mitja coreografia feta amb el 304, no?
Ah, pues sí, és una idea. Que sí, fer un TikTok i que segueixi per allà.
Molt bé, d'Embaixer. Escolta, et demanem, mira, ja per acabar, anàvem a demanar el temps i trànsit ara mateix des d'aquest 304 pur, que ens ha dit el Brandau de la Zeta, que tu ets del pur, però ara estàs a França. Previsió del temps, a aquesta hora, com ho tenim?
Perdona?
No, clar, és que pobre, és que aquí li explico. La previsió del temps, quin temps fa ara mateix a França? D'Embaixer.
Ah, vale, aquí.
Sí.
Vale, aquí, jo estic aquí a la frontera de Suïssa i sí. Ara fa sol.
Ara fa sol, fantàstic. I el trànsit?
Però sí.
I el trànsit, hi ha molts cotxes o no?
Bé, tranquil, calmat.
Vinga, fantàstic. D'Embaixer, ja per acabar, on podem escoltar la vostra música? Que no us ho he preguntat.
Ah, sí.
On la podem escoltar? On us podem seguir?
On? Vale, a l'Spotify i també a estar a YouTube.
Molt bé.
Amb el nom Lamin Jamal 304.
Val, fantàstic, que fàcil. Doncs vinga, va, la gent que encara no ha escoltat la cançó ho té molt fàcil. D'Embaixer, moltes gràcies.
Sí, exacte.
Vinga, una abraçada.
També.
Que vagi molt bé.
Amén. La promesa maravilla fenomenal,
com es diga la... Bueno, farem una cosa. Com que el dilluns parlarem molt de Lamin Jamal, del Lamin, convidarem el Brandau de la Zeta, pobre, que tenia unes ganes de parlar que no se les acabava, però a vegades, doncs, mira, la tècnica té aquestes coses. He pogut parlar amb el D'Embaixer. Us agrada la cançó, no?
Sí, molt.
Festiu.
Més que el futbol.
Això ja és molt.
A mi em sonava que es deia així, que el nom era Lamin Jamal, com si fos Josep Maria, que és tot un nom...
Sí, un nom compost.
L'hauríem de dir llavors,
Lamin Jamal.
L'important és que al Lamin li ha agradat la cançó.
Sí, home, sí.
Imagina't
sí,
que et fan una cançó...
Maco. No t'agrada, què has de dir?
No m'agrada fer el pes.
No, doncs
bueno, què ha de dir també,
Què he de dir?
Vull dir, no, dic que què ha de dir, també.
Ah, és el seu cosí.
Sí, gairebé és família, això.
Ja.
Clar.
Té bon carà.
No pots quedar malament. Això. Diu que és un tio molt serè, no?
Sí, que no es posa nerviós.
El Lamin era un tio serè. 8 minuts que passen ara de les 3. No ens posem nerviosos, perquè necessitem encara fer aquest viatge en el temps que ens proposa la Coro.
Sí, i avui anem fins al 2014. Avui us porto dos perfils molt peculiars que tal dia com avui de fa 10 anys van ser notícia.
Si m'ho permeteu. Qui ha estat això? Tu has estat tu, Marta?
No, jo no he fet res. El senyor Virgili s'està escolant per aquí.
Virgili de fons?
L'esperit Virgili.
Ha estat Xina? El Vigili.
Ai!
És Xina, això?
Això és Xina.
Sí que ho és.
Fet ara, ja. Ara ho he vist.
El Xie Shuiping...
Sí, home.
Ho ha dit bé, eh?
Ho ha dit bé.
Ho ha dit mirant-me.
Minhao.
El Xie és un xinès que el 2014 tenia 48 anys i ja aleshores vivia literalment de rebre cops a l'estómac. I no és una frase feta ni estic parlant en sentit figurat. Com si fos un mur de maons, aquest senyor suportava cops de puny a la panxa per portar el pa a taula.
Noi.
Penseu que el que ingressava aquest home cada mes no era moco de pavo? Tenia un ingrés que rondava els 3.500 dòlars?
Moco de pavo?
Moco de pavo, no es diu això?
Sí. Moc de pavo.
Sí. No, de gall dindi.
No és, sí.
El pavo?
El pavo és el dels escacs, no?
Jo vaig prendre nota per demà al Virgili. Ja veureu.
Et diré que porto un mes dient-li pavo a la Marina, perquè amb el zoo hi havia uns... gallindis.
Sí. Oh, no,
i mira, el pagó.
Sí, no. I la nena tira el pagó ara per canviar-ho, ja veuràs.
Resulta
que el sweeping es prenia l'activitat com un veritable ofici. Resulta que esperava a la porta dels bars, discoteques o alguna cantonada per rebre cops de puny a la panxa.
Ja hi anem amb el datàfon a la butxaca.
Sí, a la butxaca. Deu ser això, perquè cada client podia colpejar-lo fins a 3 vegades amb totes les seves forces.
També.
I ell oferia el seu servei amb les següents paraules, que si em vols fer el favor... Tu que tens veu d'home, si vostè...
Fes un accent xinès, Uri.
Si vostè està molest pel seu cap, marit o esposa, no es culpo. Ventili el seu enuig amb mi, que la societat sigui harmoniosa.
Ni on has après xinès.
Ets estar-hi, jo xinès.
Sí que ho sembla, perquè no entens absolutament
res. Sí que ho sembla.
Parles un xinès fantàstic.
Molt fluid.
Sí, el que passa és que els que n'hem après aquí... d'alguna manera,
mira,
que és més fàcil d'interpretar. Potser l'heu entès i tot.
I tant que t'hem entès. Ah. I avui que parlarem d'idiomes...
Oi, t'han canviat hasta els ulls.
Canvia tot.
T'han fet més rasgadets.
Perquè no dormo i tinc son.
Mira, amb la Caterina Sugranyes. En parlarem a partir de les 5.
Serà un plaer.
Catalina.
Bueno, com veieu,
sí.
Era un llarg i gran eslògan, el del Xie.
Sí, li devien fer el primer cop de puny abans que acabés l'explicació.
Exacte. Per anar bé, que la societat sigui harmoniosa, sí, però sense haver-se desbatossar ni provocar talls de digestió tot i a dret. Ella explicava que al principi va començar fent-ho per diversió i no pensava guanyar-se la vida amb això, però de cop i volta es va il·luminar i va veure que era una gran oportunitat. De fet, el que sí que és veritat és que no tothom serveix per com a sac de
no,
boxa.
No.
Sac de cops.
És fort perquè es va adonar que sense diners no podia viure.
Clar.
Així mateix ho va dir.
És una conclusió vital.
Sí. Es devia focalitzar tant en fer d'aquesta societat un lloc harmoniós, un lloc millor, que s'havia oblidat de treballar. Doncs molt bé, el Xie havia trobat feina, però ara que tenia diners per comprar menjar, continua Maria tenint estómac per digerir-ho? Doncs no ho sé, perquè no se n'ha sabut mai més res. Esperem, confiem i desitgem que estigui bé i no s'hagi endut gaires mastegots mal donats. Per què per mastegots els que s'enduen alguns dels usuaris de Tinder, Bumble i les múltiples xarxes per trobar parella? Però recordeu que estem al 2014 i aleshores encara s'estilava mirar de lligar per Facebook? Dir alguna cosa al noi o la noia que t'agrada pot arribar a ser intimidant, angoixós. Però angoixós? Existeix,
sí,
això?
Sí, seguríssim.
Per, angoixant, això. Per aquest motiu, molts solen trobar-se còmodes darrere les pantalles i els resulta més fàcil exhibir els seus encants a través d'allà. Com en tot, n'hi ha d'afortunats que s'agraden amb algú, es troben i en coneixes en persona, es pren la decisió final, o continuar-se coneixent o marxar amb la cua entre les cames. Però, malauradament, n'hi ha d'altres que no tenen l'oportunitat de conèixer a ningú. Ai, ai, ai.
Jo m'estic perdent ara.
Hi ha gent que no tenen l'oportunitat de conèixer ningú, Mercè.
Clar.
I, de fet, si ho extrapolem al món de Facebook, n'hi ha... Ai, ai, ai.
Tenim una baixa?
No podeu, eh? Us separarem al final, sí, altres dos.
Sí, jo no he fet res.
No.
Això és el típic que es deia al col·le, també t'ho dic, eh?
És veritat, que es deia.
Els papes, jo no he fet res. Alguna cosa hauràs fet.
Això mateix.
Si ho extrapolem al món de Facebook, n'hi ha que no tenen ni l'oportunitat que l'acceptin la sol·licitud d'amistat.
Oh!
Ai, deia... estem a Sèrbia.
Sí, sí, bé.
El Predrag Jovanovic era un serbi d'aleshores 34 anys que, com molts, buscava trobar el seu amor ideal a través d'internet.
Uita'l!
Aquí us he deixat una fotografia. Se'l veu malhumorat, però,
noi,
no,
sí.
Però no és de tot lleig. No ho sé. Ja, per internet el primer que llama és el físic, això és així.
No, però té una mirada inquietant, per dir-ho suaument, eh?
S'assembla a algú. Té una retirada del Misty,
sí,
pot ser?
Sí, 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 sí.
Mira, doncs l'any 2014 ja li havia enviat missatges privats per Facebook a 5.000 dones preguntant-los si voldrien ser les seves nòvies.
Quina feinada.
Aquí, per mi, s'obren diversos melons. El que està clar és que no pots anar tan directe abans de ser nòvios. Hi ha d'haver... mitja coneixent, festejar, és veritat, no?
S'ha de festejar. Ja,
sí, ella enviava un missatge dient, vols ser la meva nòvia? D'entrada, eh?
D'entrada. Jo ja no compto amb tota... O sigui, és que d'alguna manera s'ha d'haver entrat en contacte. Ah. O sigui, si més no haver-se vist els ulls. Conèixer les aficions l'un de l'altre, no sé, no sé si demano tant. A més, jo no sé de quantes maneres es pot dir nòvia en serb, però en serbi, però en cas del català a mi se'm desperta un problema, i és que quan... A mi primer que no cal que em demanin res, que potser ja haurem vist que això pot funcionar.
Això.
Però si no és així, que em demanin si vull ser la seva parella, la seva xicota, la seva companya, però la nòvia...
Xicota.
No sé si...
És això el que et tira enrere.
Ui, molt, eh? O sigui, no sé si esteu d'acord amb mi, però...
No és la mirada de psicòpata, és que et diguin nòvia.
Exacte, o sigui, de nòvios només en té un, i és a P3 de primària, que és el primer, perquè no tens prou edat per dir-li d'una altra manera. En tot cas, moltíssimes d'aquestes noies li van fer ghosting, no el van ni contestar.
Bé, normal,
i clar. I de 5.000 noies, recordem, només li van respondre 15. I el van rebutjar, sí.
5.015.
Sí, sí, són uns números baixots.
Baixots.
Encara no tenia esperança.
I així,
això mateix, lluny de rendir-se, aquest jove va voler difondre la seva causa per aconseguir finalment alguna nòvia. Sabia que s'arriscava a entrar als llibres de rècords com el major fracàs romàntic de Facebook de tots els temps, però deia que valia la pena.
Sí, sí, se'l veu.
Va dir, mira, si ho vols dir, amb accent serbi, també. Ai.
M'agradaria tenir una noia al meu costat.
Aquí hi ha un accent, eh? Què els hi passa a les dones d'avui en dia?
No, ah, sí? Això ho diu ell, sí, sí, sí.
Què els hi passa a les dones d'avui en dia? No els genera una mica de tendresa aquest romàntic cavaller? És impossible.
Això és romàntic cavaller.
Romàntic cavaller, deia ell. Imagina't, estava, era del mitjaval.
He notat que s'assembla una mica al serbi, al
xinès.
Al xinès, sí. Sí,
vaig aprendre a la mateixa escola.
Devia fer un Erasmus a Xina, aquest serbi.
Si us hi heu fixat, aquest serbi parla en tercera persona.
Sí, sí.
Que per mi és una red flag.
Motiu de CC, però...
No, ja estem del tot, eh?
Però després et venia la moto dient que ell per res era un noi exigent. Exigent, de fet, ja ho havíem intuït, que no ho era.
I això perquè, sense cap mena de vergonya, eh?
No
us preocupeu, que sóc zero exigent, eh?
Per intentar lligar amb 5.000 noies a la vegada...
Quin Casanova.
És que, escolta'm, i no s'ha acabat, perquè per mi aquí el ve el millor. Aquest noi va dir també que feia tant temps que no veia una noia que potser... perquè resulta que feia una vida molt solitària. Que creia que fins i tot li costaria de reconèixer. O sigui...
Que era una...
Era tan poc exigent que...
Pobre noi.
Ja no sabia que era una dona.
Fa penet, eh?
És que...
Hosti, tu...
Sí, és
la paraula.
Què se'n deu haver fet d'aquest home?
És que aquesta gent, mira, té un perfil d'Insta privat, a hores d'ara encara no m'ha acceptat la sol·licitud, volia mirar aviam si tenia parella.
Ets una temerària.
Deu veure que estàs casada,
per saber.
Tu tens Facebook?
No, ha sigut Instagram.
Ah, perdona'm.
Sí, tinc Facebook, però no el faig servir ja. Ell entenc que tampoc, després de tants fracassos. El millor és que aquest noi que feia... Ah, no, això ja ho he dit. Resulta que volia tranquil·litzar totes aquestes dones. Tot aquest allau de dones que sabia que se li llançarien als braços després de llegir aquest article, dient-los que es trobarien en un lloc públic, que no patissin, o sigui, que si quedaven estarien protegits. Això sí, això és important, perquè sempre que quedem amb un encara desconegut, fem-ho a un lloc públic que mai se sap. Si és que, la veritat, sí que és... Ui, que no ho acabarem. Sí que és veritat que el cas del Predrag...
Fora, eh?
No sé si arreglava gaire cosa. Però això mai sabrem, o fins ara encara no sabrem si va tenir sort.
Bueno, pobret noi. Escolta, ho deixem aquí, què et sembla, aquestes vintage?
Sí, deixem-ho aquí.
Amb aquest Leo Messi...
Pobret.
Croate, no era?
Servi.
Perdona, mare de Déu. Escolta, 10 minuts que ens separen de 3:45 de la tarda. Fem una petita aturada i a la tornada. Marta, amb qui fem la digestió avui?
Avui amb el Jaume Bertran, que és president del Gremi de Flaquers de Barcelona i propietari també del Forn Mistral de Barcelona. De fet, és amic d'aquest programa. Amb ell parlarem d'aquesta polèmica d'aquestes cadenes de forns, que són bars, que són degustacions.
Perquè ells, o sigui, ells es fan, perquè això ho hem buscat aquest matí, Marta, ells es fan dir que es dediquen al pa.
Al pa, però esclar, serveixen més coses i, per tant, el Gremi de Forners ha posat el crit al cel i sembla que s'intentarà regular. En parlarem amb ell, amb el Jaume Bertran.
Vinga, doncs això serà després d'aquesta petita pausa, digestió i després cacau teatral.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara us ho estàvem explicant, la proliferació en els darrers anys d'establiments de cafeteries amb la venda de pa a Barcelona és evident. La sensació, no sé vosaltres, però és que cada vegada hi ha un forn més a cada cantonada. I ara, què ha passat? Doncs que el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat uns quants d'aquests establiments. Sobretot són cadenes, però també alguns d'empresaris particulars, Marta.
Sí, per diverses raons. Denuncien que en moltes ocasions no es corresponen les activitats que duen a terme amb les llicències que tenen. També alerten que no s'adequen a les condicions tributàries i laborals que s'hi demana i amb un problema de fons. I és que asseguren que aquests establiments estan acabant amb els bars i forns de tota la vida. En parlem amb un dels gremis afectats, que és el Gremi de Forners de Barcelona, i és que els forns artesans han de tenir un màxim de 20 metres quadrats destinats a la degustació, una de les característiques que sembla que no compleixen aquests locals denunciats. Per tot plegat, ens atén a aquesta hora el Jaume Bertran, que és president del Gremi de Flaquers de Barcelona i també propietari del Forn Mistral de Barcelona. Jaume, bona tarda. Com estàs?
Hola, bona tarda, Mercè.
Bé, amb quines llicències, ara que estem parlant d'aquests locals, solen operar aquests establiments denunciats, Jaume?
Amb llicència de restauració. O sigui, són restaurants, no són forns. I venen pa il·legalment.
Clar.
No, t'has quedat de pasta de moniato, no?
Sí, perquè normalment la gent acostuma a anar-se una mica per les branques per no posar o no dir les coses tal com són. Clar. I aquí tu has estat força clar, és a dir, això és il·legal.
Sí, és il·legal per les bandes, però no són forns que fan de bar, sinó que són bars que fan de forn. I això es costa bastant d'entendre, i el Gremi de Restauració s'està fent soroll, però en realitat la majoria, perquè tampoc tots, són bars i fan ben en pa. I tenen estètica de forn del pa, perquè és una estètica en què la gent, poder, és una opinió meva, se sent més agradable estant allà que no pas estar en un bar. Això és una opinió meva. En primer lloc, t'haig de dir una cosa. Aquí, en el món del pa, han entrat els fons d'inversió. I aquests fons d'inversió han comprat totes les cadenes, o quasi totes, no diré quasi totes. Per tant, van a fer negoci i punt. M'explico? Després, el Gremi de Forners fa 15 anys que estem batallant perquè les llicències, sobretot dels establiments d'alimentació, siguin públiques, estiguin en l'aparador. Aquest senyor té aquesta llicència. Aquest senyor està preparat per fer aquesta feina. M'explico? Perquè jo haig de ser responsable de lo que ofereixo al públic. Jo entenc que el públic té dret a saber a quina mena d'establiment està entrant. Si té una llicència, com m'he trobat, taller de motos i era un forn. Per tant, allà, aquell senyor és un taller de motos que fa pa. Aquest senyor sabrà fer pa? Sap el que és el pa? O és que era un senyor que arreglava motos i ara s'ha posat a vendre pa? O sigui, hi ha una mica de caos en les llicències de l'Ajuntament. I jo abogo, fa 15 anys que estic abogant perquè les llicències estiguin en els aparadors. Si les llicències estan als aparadors, tothom sabrà quin és el primer entrant.
Deixa'm preguntar-te una altra cosa, Jaume, perquè, clar, una de les... és a dir, si aquests forns també, o aquests establiments, que ara ho dèiem, que no són forns, són bars, no?, però que es venen com a forns...
Camuflats de forn. Digues bars camuflats de forn.
Bé, perfecte. Doncs aquests bars camuflats de forn, clar, si per una cosa funcionen, són pels preus, no?, perquè són preus més competitius. I precisament per això, independentment de la llicència que tu com a consumidor també tens dret de veure doncs, a les entrades, sí que és veritat que la gent hi va segurament doncs perquè els preus doncs, són més reduïts. A què es deu això? És a dir, per què aquests forns, aquests establiments, que de fet, perdona Jaume, però a la notícia que llegim avui als diaris se li posen noms i cognoms. Parlem del Vivari, del 365, del Fornet, del Santa Glòria, és a dir, aquesta gent ven perquè ven més barat. Com pot ser això?
Aquests són grans, o sigui, són fondos d'inversió amb molts diners i fan el que els hi convé, no sé com explicar-me. Escolta'm, als supermercats també venen els productes més baratos que el comal del carrer, per exemple. Pues bueno, perquè compren, són grans. O sigui, jo si vull vendre, no sé, una Coca-Cola, pues compro una ampolla. Sí. O compro 100 ampolles. Ells en compren 1.000 i poden tindre pues, més... Els preus més ajustats, m'imagino. No ho sé exactament. M'explico? Uh-huh.
També hi havia, Jaume, una qüestió, és a dir, no sé si això va derivat o va lligat amb el tema de les llicències, però, esclar, hi havia un tema que era els sous del personal, no? Que aquests, com ho has dit, aquests bars disfressats o camuflats de forns paguen menys diners als treballadors que si realment tinguessin la llicència doncs, de bar, no? Perquè aleshores es tractaria de cambrers. No sé si això també ho teniu al radar.
Això us ho ha dit un senyor. Jo l'únic que puc dir és el que fem nosaltres. Els forns amb degustació que són correctes, o sigui, els que han de pagar un 20% més de sou a les dependentes que estan atenent el públic en aquells llocs. Només et puc dir. Ara, si aquest 20% més logra el sou d'un camarer, no ho sé. Aquestes noies tampoc han de servir menjars, ni han de saber de ser un peix, ni han de saber ser un camarer. Un camarer és un ofici. M'explico.
Noies i nois, sí, que estan a aquests bars i sembla que bé, treballen...
Tenim allà, pues, serveixen un cafè i punto.
Clar, deixa'm preguntar-te, Jaume, també. Els que operin, és a dir, els locals que tenen llicència de forn, no poden fer servei de restauració?
Els que tenen les persones, els establiments amb llicència de forn, uh-huh. Es poden vendre pa masses masses fregides, una sèrie d'articles que estan especificats. I tot és a base del pa. Uh-huh. Saps què vull dir? Uh-huh. Poden vendre bocadillos, entrepans, poden vendre una sèrie d'articles. Uh-huh. I els que tenen degustació pues poden vendre llocs amb un cafè o amb un refresc, no? amb una cosa així, sense alcohol.
Deixa'm preguntar també, Jaume, com a president del Gremi de Flaquers de Barcelona, que, clar, aquestes grans cadenes que tu comentaves abans, clar, ja fa anys que sí que és veritat que creixen com bolets a moltes ciutats catalanes. Per què s'ha permès això fins ara? És a dir, per què no s'ha aturat abans i el Gremi de Restauració ara, precisament, posa el crit al cel?
Sí, jo què sé. I ara volen també que no hi hagi aquestes botigues que arreglen les ungles i també els quioscos que hi ha al mig de la Rambla que venen menjar. Venen menjar i els treballadors no tenen ni on canviar-se, ni tenen on rentar-se una mà, ni tenen on anar a fer les necessitats. Què vols que et digui? Escolta'm, les llicències penjades en l'aparador. Comencem per aquí. És una cosa molt senzilla. Això ja ho va fer el senyor Rabassa, el regidor Rabassa a Ciutat Vella. Que li preguntin amb ell. Vosaltres sou periodistes, investigueu el que passa. El que jo digui, és una, ho dic jo. El que diu l'altre, ho diu l'altre. Investigueu el que passa de debò.
D'entrada ja parlem, us donem veu. De fet, hem intentat parlar amb el gremi de restauració. Sembla que no han entès la trucada i hem cregut pertinent doncs, parlar amb el president del gremi de Flequers doncs, per saber de primera mà les arrels d'aquest problema, d'aquest conflicte que sembla que hi ha al sector. De fet, segur que en seguirem parlant, Jaume.
Però per més de primera mà que vulguis, jo et diré el que jo penso i l'altre et dirà, la restauració et dirà el que ell pensa. Investiga tu, que ets el periodista. Investigueu els periodistes, que és el que passa.
Molt bé, doncs intentarem fer la nostra feina, tan bé com puguem, Jaume.
Pregunteu al senyor Rabassa, que ja no és polític, ho ha deixat, a veure si us explica què va passar amb el pla pilot que va fer ell de les llicències dels aparadors. Que a Ciutat Vella van aparèixer les llicències dels aparadors. Pregunteu-li amb ell el que li va passar. Jo no logro comunicar-me amb ell. No sé, saps el que vull dir? Ja sé que us demano una cosa, no? Però és que jo no em trec l'entrellat. Em sap molt de greu dir-ho d'aquesta manera, però no em trec l'entrellat.
Molt bé, no? I ens agafem, aprenem la teva paraula i, evidentment, aquest descontentament per part de tot el gremi de Flequers de Barcelona i també, ara ho dèiem, del gremi de restauració. Hem parlat amb el Jaume Bertran, com dèiem, president d'aquest gremi, també propietari del Forn Mistral de Barcelona, que, per cert, com pinta la temporada d'estiu al Forn Mistral?
Bon, el Mistral, bé, sempre normal. Els estius baixen la feina baixa, però és lo normal. Les persones mengen menys quan fa calor.
És veritat, això. És veritat.
Sí.
Però bé, en qualsevol cas, si no tornem a parlar, Jaume, bon estiu i una abraçada forta per tot el gremi.
I gràcies per pensar en nosaltres, eh?
Sempre, home, amb els de Forn Mistral, sempre us tenim presents, que tot ho feu molt bo.
Molt
bé. I ens agrada, nosaltres, quan anem a comprar el pa, ens agrada comprar doncs, de qualitat i de proximitat amb els amics de Forn Mistral. Jaume, gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
cada 4 minuts que passen de 3:45 de la tarda, Not My Monkeys és la segona proposta teatral de la companyia 42 quilòmetres, una sàtira contra la japicràcia i el capitalisme. És a dir, aquella responsabilitat individual de ser feliços, la dictadura de l'etern somriure que s'ha imposat a la vida privada, però també, i aquí és on resulta més perillosa, a l'entorn professional. Els protagonistes d'aquest Not My Monkeys, la Diana Gómez, la Georgina Latre i el Rafa de la Croix, treballen al Sahara Dreams, us els presentem, empresa de refrescos, que maquilla l'explotació del personal a base de xerrades motivacionals i gurus de benestar. I avui, mira, s'han pogut agafar el dia lliure per fer-nos una visita aquí al Fabricació Pròpia. Diana, Georgina, Rafa, benvinguts.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir vau estrenar al Teatre Òlia, en el marc del Festival Grec. Torneu al setembre.
Sí.
Seu contents, no? Com va anar l'estrena? Com són? Com és aquesta estrena, no? Com us vau sentir ahir a l'escenari?
Bé, bé, molt bé, molt bé. Les estrenes sempre són un moment de nervis, eh? Les estrenes sempre són una mica més intenses que quan fas una funció normal en públic. Sempre hi ha nervis i sempre hi ha més tensió.
Però per sort et sents molt recolzat i molt acompanyat, perquè sí, al final no hi ha gent que estimes allà mirant, llavors com, bueno, és un dia de nervis,
però acompanyats
des d'allà, sí, sí.
Sí. Diana, tu com ho vas viure? Igual.
Igual, nerviosa, amb ganes, i també hi havia un punt que ja teníem ganes de començar funcions i de que ara l'obra comenci com a volar i estar en públic.
Clar, estareu fins dissabte, ara, no?
Fins diumenge.
Fins diumenge. En el marc del Festival Grec, i ja després al setembre torneu. Sí. A l'obra us passeu la major part del temps somrient, especialment el teu personatge, Georgina.
Sí.
No sé si això fa que us s'esgotin les reserves de bon rotllo quan baixeu de l'escenari.
No, això segur, no. Em passava una cosa als assajos que, quan repetíem molt les primeres escenes, que són les que el meu personatge està rient tant, somrient tant, i al moment que li vaig dir, és que Martí, necessito, el director, vaig dir, necessito parar una mica perquè tinc mal els músculs de darrere la cara, que són com els tensors que et fan somriure, saps? Perquè, clar, és antinatural, està somrient tota l'estona.
I això ho vam pensar, no?, que tenies
sí,
aquesta
manera. Sí, sí, se'm van tensar els músculs de darrere.
Clar, hem de pensar que Not My Monkeys és una sàtira, ara ho dèiem, contra la japicràcia i el capitalisme, que són dos conceptes que van endollats. Mm-hmm. Que és, podríem dir-ho com aquesta moda d'imposar la felicitat com a moneda també de canvi del capitalisme, però la pregunta seria, per què us ha interessat, no?, ara com a companyia, posar aquesta qüestió al teatre, portar-ho al teatre?
Tot va començar perquè nosaltres com a companyia volíem parlar de la identitat, de la identitat també des del punt de vista generacional. Llavors ens trobem en un punt que la nostra generació sí o sí està envoltat de xarxes socials amb una necessitat molt gran de demostrar que estàs bé, que estàs feliç, que tot et va bé, et va perfecte. I també tenim molts amics i amigues que estan en companyies, o sigui, no companyies teatrals, sinó realment feines, on el seu lloc de treball cada cop més tenen possibilitat de jugar, de beure alcohol dintre de l'empresa, una sèrie de coses que ens feia plantejar fins a quin punt les empreses intenten proposar tot aquest model de positivisme i de sentir que l'empresa és casa teva perquè siguis més productiu i perquè estiguis més estona allà, d'alguna manera.
Sí, sí, totalment. A més, et fan creure que el guany és de tots, que tu formes part de l'empresa i que si guanya l'empresa, guanyes tu, però al final els guanys no són compartits, els guanys són de l'amo o de l'empresa, o del propietari o propietària, però mai del treballador. I això fa que també et passis moltíssimes més hores al teu entorn laboral, facis les cerveses del divendres amb el teu jefe, jefa, amb els teus companys de feina i cada cop abandonis més la teva vida personal i el que és la vida, no? La vida en si, que no té res a veure amb l'entorn laboral.
Uh-huh. Rafa, no sé si vols afegir alguna cosa més, això.
Sí, no, que, o sigui, és que em sembla superinteressant perquè és aquesta cosa que volem com barrejar la teva vida personal
amb la professional.
Amb l'afterwork aquest, no?
Ah, sí,
és com
sí, home,
un,
clar, clar.
Llavors, ara no hi ha com espai tampoc ni de poder descarregar-te amb els teus companys i parlar malament d'un cap si et dona la gana perquè està el cap allà fent la birreta amb tu el divendres després i és com un per què, no, vull, i no et deixen, no? No es permet gairebé fent aquest tipus de de sistema que estan
creant. Bueno, és la victòria del capitalisme. Tal marxes, no, o sigui, no tens mai el teu espai, no tens que... Vull dir, la vida és la feina.
Però vosaltres, clar, amb aquesta obra és una crítica no pas a la felicitat, sinó aquesta dictadura de la felicitat, no? Que és diferent.
No, és que la felicitat està molt bé. Si la sents, és un estat d'ànim molt vàlid, però igual ho és la tristesa o l'enfado. no? I hi ha com poc espai a poder estar enfadat o a poder estar trist. No ens agrada, no permetem molt que la gent del nostre voltant estigui trista. Li permetem a la gent, però és perquè se'ns ha educat així com a societat, eh? Permetem la tristor per un dol molts pocs dies a la setmana. Si se't mor un avi, tens menys temps, comparable si se't mor un pare. No? Hi ha com uns temps vàlids de dol. No es permet que la gent estigui trista molta estona, les depressions estan mal vistes, la gent està cansada d'acompanyar persones amb depressions, que són patologies, no? Però en general, la gent enfadada no ens agrada, la gent que es queixa és com millor... No, somriem i ja està, i tot bé. I l'altre dia llegia un tuit que vaig pensar que interessant, que deia, estic cansada que relacioni ser una bona persona amb no posicionar-te en res, amb només somriure i no queixar-te, perquè no té res a veure. Això és ser un passota.
Clar, és que aquesta és una altra. I ara, escoltant-te, també és com de dir... Ostres, és que totes les emocions han de tenir cabuda i totes són vàlides. Mm-hmm. I jo crec que és necessari, i crec que no l'obra... Vull dir, no? És com una mica la idea de... S'ha de transitar per totes les emocions per poder ser feliç, per poder estar trist i per poder-ho... Perquè, en el fons, és viure. No hem d'estar obligats a res, no sé.
Sí, és que Diana, la felicitat no crec que sigui un estat al qual arribes i ja està. I llavors ja no et mous d'allà perquè ja ets feliç, perquè la vida estar viu és que et passin coses i que et passin coses bones, dolentes i sorpreses, que tinguis por, que tinguis... Hi ha moltes emocions. De fet, hi ha una pel·lícula ara de Pixar que s'estrenarà la segona part que parla justament d'això i penso que curiós que es facin pel·lícules infantils i també per adults parlant d'això, però alhora el sistema continuï portant-te cap als mateixos llocs.
Mm-hmm. Clar, és que l'obra també es dèiem que és aquesta sàtira, però té aquest punt més dur que... Jo potser és amb el que em vaig quedar més, si us haig de confessar, que és això mateix que deies, tu, aquest sistema que contempla l'antisistema però se'l cruspeix. O sigui, sí. És així.
És així. És trist, però ahir no sé qui m'ho preguntava i pensava, sí que diem això, però és trist? Però està bé dir-ho en veu alta per veure si podem fer alguna cosa.
Clar, i què fem?
Perquè és l'únic sistema que ha funcionat. És meravellós, o sigui, no meravellós com a bo, però el capitalisme és meravellós en aquest aspecte. Sí. És completament complet.
Potser fer com a tal, com a acció, no podem fer gaire perquè està molt a sobre, però ni que sigui detectar-ho i saber que el tenim allà i que hem de jugar amb això... Això et fa una mica més fort, com a mínim.
Sí, és que a més, com a companyia, nosaltres el nostre lema és que nosaltres no volem donar respostes, sinó que ens volem fer preguntes. I moltes vegades les respostes no les sabem ni les sabrem, però simplement volem plantejar la pregunta per plantejar-la en comunitat.
Clar, i aquesta potser és la pregunta base, no? Aquesta, de fet, a Not My Monkeys abordeu aquesta cultura de la felicitat. A l'entorn laboral, com dèiem, l'obra arrenca amb el discurs d'un guru del creixement personal, que és el Ray Rex, que és el Rafa, que dona aquestes claus de la felicitat i també d'aquesta productivitat, no? Dels treballadors de Sahara Drinks, amb aquest lema en què està també molt de moda. Si tu, si vols... Tu pots, eh? Que és una mica, no?, els que fracassem, que no és culpa del sistema. No, és que és culpa nostra.
Clar.
Exacte. I aquesta és la mare de tots els mals, també, no?
No tothom pot tenir èxit, és impossible. Vale. Si tothom té èxit, com ho fem? No, com és com seria possible un món amb èxit, entenent l'èxit?
Clar, aquí és l'èxit,
no? Per com s'entén,
no?
Clar. Per com s'entén en el món, diguéssim. L'èxit pot ser estar tan tranquil·la sota l'ombra d'un pi, dormint. Això pot ser èxit, a la vida. De fet, potser això és la vida, no? Estem una mica... Però l'èxit entès com el paradigma del sueño americano, no? Una mica aquesta cosa capitalista, no el pot tenir tothom, és impossible, perquè un estigui dalt, l'altre està molt a baix.
Clar, és que jo crec que és el que tu dius. La pregunta és què és l'èxit, què és triomfar, també, per cadascú, no? Que és on et poses el llistó.
Exacte.
No sé, per vosaltres, no? Què és triomfar? On ho teniu? Rafa.
Mira.
Ai.
És que ara és una pregunta molt directa cap com a Rafa, no? I ara llavors és com un... Uau! L'èxit. Jo, a nivell personal, sí que està a la meva part del cervell, no?, que tiraria com una resposta molt més... del sistema i dir-te, no, doncs l'èxit algú a nivell laboral o algú d'estar, no? Però jo crec que sóc molt més senzill i jo tiraria a poder viure en una masia tranquil·leta amb animalets i naturalesa al voltant i ser feliç amb allò. Vull dir, per mi això seria l'èxit.
Bueno, tu et passa una mica la dicotomia aquesta de l'obra, no? Perquè fas el teu personatge, no? I ja tens
totalment,
una mica...
Totalment, sí, sí.
En quins et sents més identificat, diguéssim?
Molt més amb el segon. I mira que està perdudet, pobret meu, però... Sense estar tan perdut, però m'identifico molt més amb ell que amb el Ray Rex, sí, sí.
I tu, Diana, que anaves a dir, no?
No, que per mi l'èxit és... Sí que hi ha la part de que tant de bo pugui ser actriu tota la meva vida i pugui dedicar-me a això, però també he passat temps de qualitat amb la gent que estimo i amb les meves amistats, la meva família. Això també és l'èxit. El que passa que també estem en un sistema capitalista que per tenir temps d'oci... també va molt lligat amb la feina que tens, amb el sou que puguis tenir o no, perquè si no hauràs de buscar altres feines. Vull dir que realment tenir, òbviament, l'èxit, tenir, o sigui, temps d'oci també és un èxit, perquè això depèn de el teu sou, la teva feina, etcètera, etcètera. Vull dir que tot està lligat, al fons.
Bueno, digues, Rafa, perdona.
Que justament el que acabes de dir, no, de l'oci, és el que estan fent aquestes empreses, que és introduir el teu oci a l'empresa. Ah. Per això els divendres... Ah, no, avui deixem veure cervesetes. Podeu veure cervesetes mentre treballeu. És ja, perquè avui és divendres. Ah, però per ser oci, però estàs a la feina, justament per quedar-se aquesta part teva també d'èxit personal. No, també aquí dins.
I per anar més enllà, no sé si ho veieu, però ara que parlàvem d'aquest èxit, no? D'aquest temps, que tenim més temps personal i tal, però que al final també és aquesta... Que ens fan ser productius també fins i tot amb el temps personal que tenim, no? Que jo què sé...
És que és un cuc que ja no podem treure'ns-el, no? Jo espero i desitjo que sapiguem veure-ho i canviéssim per les noves generacions, però és que crec que mentre hi hagi aquest sistema no podrem. Sí, has de ser productiu amb l'oci, si llegeixes un llibre que t'aporti alguna cosa.
Ui,
si vas a veure una pel·lícula, que sigui una pel·lícula interessant, no et tiris al sofà no fer res, fes alguna coseta, no? Un dia sencer a casa. Jo recordo, això li deia a la meva mare l'altre dia, dic, mama, perquè parlàvem de l'obra, li deia, tu recordes que quan jo era adolescent i arribava a casa, no? L'adolescent, que encara no té la cosa de ser productiu, que es tira perquè està cansat, arriba a casa, i tu em deies, nen, al sofà, aixeca't, fes alguna cosa de profit. I em diu, ai, és veritat, eh? Clarament. Clar, però això et queda. I després ja...
Sí. I això ens va passar a la pandèmia, que sí, ara ja ho hem oblidat, però que de cop havíem de parar i havies de fer coses, havies de veure pel·lícules interessants, llegir llibres interessants, com que hi havia una cosa de parar, que de dir què faig amb tant de temps. Què es fa? O sigui, cuinar...
La gent feia pa a casa. Se't va acabar el llevat a tots els súpers, perquè la gent feia pa i pa i pa. Sí. Jo feia pa també, eh? Era un d'aquests.
Vaig intentar-ho, però no va funcionar.
He de produir.
No, però és veritat. És que no estem preparats, no? O sigui, no estem preparats. Ningú ens ho ha ensenyat, i llavors estem com de dir, i què fem quan no fem res? Vull dir, ha de ser, és el que dèiem abans, no? Hem de ser productius? No cal, no? Vull dir, no sé. És aquesta...
Sí, totalment, totalment.
Bueno, és que a mi m'encanta mirar la meva gossa i pensar, ella es lleva, menja... Clar que té la vida solucionada a nivell de que no ha d'anar ni a caçar, no? Com seria el seu hàbitat natural. Però es passa la major part de la vida asseguda vivint. I penso, la vida és com la viuen els animals, segurament. No com la vivim nosaltres, no. La vida és això... Viure, està viu.
I també hi ha una altra... Déu-n'hi-do les preguntes, la Diana, que deia, bueno, és que nosaltres, la nostra companyia, el que volem és generar preguntes, no? Perquè dèieu, abans tu deies, no? Clar, és que m'agradaria ser actriu, no? I vosaltres també plantegeu això de, ens definim per la nostra pròpia professió, és a dir, hola, sóc la Mercè i sóc periodista. Mm-hmm. I d'aquí ja se't defineix una identitat mm-hmm. i un futur.
Mm-hmm. Sí, és terrible, no?
Sí.
Són moltes més coses, perquè, sí, jo sóc la Georgina actriu en una professió, sóc la Georgina parella, sóc la Georgina filla, la Georgina amiga, sóc la Georgina que li agrada menjar xocolata, fuet, els matins, no sé com que sí, que és molt fort que ens presentem amb la nostra professió, però és que tot forma part de lo mateix, no?, al final, és com que ens definim per una vocació que és una cosa real, la vocació existeix o no existeix, no, monetitzem una cosa que ens agrada de cop dintre del sistema, és molt pervers.
Però també és curiós perquè no passa en tots els àmbits, no? Vull dir, igual tu sí pots dir, soc Georgina actriu, però jo no conec un senyor que treballi al Mercadona i et digui, hola, soc Antonio, reponedor del Mercadona.
Yeah.
Així de primeres, no? I no és per menysprear un reponedor d'un súper qualsevol o una professió, però és com que no tothom tampoc va amb això pel davant. O sigui, és com que depèn de l'àmbit. Sí que està la carta de presentació i, si no, no.
Suposo pel tema vocacional, no? No ho sé.
Pot ser. Sí,
perquè metges i tot això sí que es presenta.
Sí, totalment. Sí.
Sí, no ho sé.
Sí, és que tu pots canviar, no? I dir-te doctor total en el DNI, no? Em refereixo que tu pots posar.
No ho sé, això.
Potser m'he tirat de la moto, eh? Potser m'he tirat de la moto.
Fake news, no ho sé.
ho hem de verificar, això.
Sí, no,
buscant a Google.
No, però sí que és curiós que és això, vull dir, que sí que segons de quin tipus de professió, doncs com que va per endavant.
Exacte.
No, Rafa, sí, sí. Era una mica això. Clar, tu, Diana, a mi el que m'al·lucina també molt és que un dia et citen al despatx de la Trini, que és a la Georgina, perquè sembla que no somrius prou quan treballes.
Sí.
I jo he vist l'empresa sospita que t'està sindicant.
Sí.
Clar, llavors, com és això de defensar que ets feliç en un món que t'explota, no? Perquè és bastant pervers.
Sí, bueno, no sabem aquest personatge si és feliç o no. Jo crec que ella tampoc no es planteja la felicitat com se'l plantegen els altres personatges, ni molt menys. Simplement té una necessitat de tenir una feina, però sí que està molt conscienciada que hi ha uns drets mínims que s'haurien d'assolir, que hi ha un sou mínim que s'hauria d'assolir i que segurament ella està lluitant perquè ja veu que aquesta empresa té unes praxis que no són del tot legals, d'alguna manera. Però tot i així necessita la feina, que és el que ens passa, que pots estar en contra, però necessites la feina i, òbviament, és un daltabaix que et puguin fer fora. Per tant, bueno, ha de lluitar a l'ombra, d'alguna manera.
Clar, ara us ho pregunto a vosaltres, que sou actors i creadors d'aquesta obra, Not My Monkeys, que recordeu, us podeu... Bueno, estan les entrades exaurides, això sí, fins diumenge. No?
Pel grec sí, però grec, tornem sí. Al setembre...
I estan a la venda.
Que estan a la venda.
Amb descompte.
Sí. Epa, doncs correu. Escolta. Vinga, va.
Creu el descompte.
I us podeu afanyar. Clar, vosaltres sou actors, com dèiem, creadors. És veritat que totes les feines tenen el seu què, però el món del teatre, en general, hi ha aquesta precarietat. Mm-hmm. Creieu que és més difícil ser feliç en aquesta feina, quan hi ha aquesta precarietat?
Segur, perquè abans la Diana és el que deia, no? El temps personal, el temps d'oci, per com funciona el sistema, només el tens si tens uns mínims ingressos i una mínima estabilitat i seguretat. Per tant, el no tenir-la et fa estar més infeliç perquè tens més por de quedar-te al carrer, de qualsevol, no?
Sí, perquè encara que sigui una professió molt vocacional, com dèiem abans, al final les factures les hem de pagar com qualsevol persona. Ah. Llavors,
sí, que la vocació no s'hi val, res. Exacte, no s'hi val. És, perquè t'agradi la teva feina no vol dir que no hagis de cobrar. Vull dir, no ho sé, saps? És com...
Sí, a més és una feina que òbviament tu tens feina per uns mesos en concret i després estàs a buscar la vida, per tant també costa molt compaginar-ho potser amb altres feines, perquè si són feines fixes, llavors després si et surt alguna cosa, què fas? Deixes la feina fixa que potser t'està donant estabilitat per tenir una feina durant 2-3 mesos d'una cosa que t'agrada molt i que sí, que vols fer, llavors és molt difícil compaginar i plantejar-te com ho fas sent precari. És molt, molt, molt difícil.
Clar, és curiós també perquè a l'obra vosaltres, els tres, un bon dia rebeu aquesta carta canviant les regles del joc d'altabaix, que per cert, ho deixeu, això no faré cap spoiler, però quan arribes al públic i veus...
Sí, sí, ja ho diuen al principi. Sí,
l'espoiler ja està allà.
Pots dir-lo.
Sí, trobes allà una carta, no? Un ero, un expedient, amb una pedreta, i dius, ostres, és que ara aquest seient no sé si està reservat o és per mi això. Llavors dius, bueno, és igual, no? Veus que tothom s'asseu i dius, és per mi, no? Però el que us volia dir és que, clar, arriba aquesta carta enmig de l'obra, canvia les regles de joc, de dalt a baix, no, Georgina? I aquesta happy gràcia trontolla quan es presenten aquests contratemps. I és aquí, no, també, és a on trontolla tot. Què es fa quan trontolla tot?
Lluitar.
Sí, hi ha diversos personatges, o sigui, cada personatge ho viu d'una manera diferent.
D'una manera diferent,
o sigui, hi ha el personatge que lluita i que està allà plantada dient d'aquí no ens mourem fins que no ens tornin a reincorporar, un altre personatge de que ara què faig amb la meva vida, que és el que parlàvem abans del que va passar durant la pandèmia, de què faig amb la meva vida, què faig quan no sóc productiva, ara que no tinc una feina, què faig amb el meu temps...
I si veu arrossegat per circumstàncies, doncs sí. Perquè ja no pot pagar el lloguer o els gastos de cada mes. Vull dir, hi ha com... Clar, només som tres intèrprets a l'escenari, ja tens tres versions, però són una mica... Sí, qui es veu arrossegat a la lluita, qui la sent de veritat i qui s'hi quedarà fins al final o no.
Clar, són aquests, aquests dubtes, no? Hem de dir una cosa, que el que promou aquesta capigràcia és també aquesta l'atomització de l'individu, és a dir, fer-nos creure que soca sols som capaços d'assolir tots els reptes que ens proposem. Això dista molt, us ho haig de dir, de la vostra pròpia naturalesa com a companyia. 42 quilòmetres, fundada per ser el 2018, que per cert, perquè us ho haurem preguntat mil vegades, però 42 quilòmetres, qui té la resposta? La Rafa?
42 quilòmetres...
I aquesta t'agrada, eh?
Sí, és que és maca, perquè el nostre primer espectacle es deia 42 quilòmetres. I era perquè tractava sobre la ruta del Bacalao, i 42 quilòmetres són els quilòmetres que feia des de la primera discoteca fins a l'última, la ruta del Bacalao, i casualment també una marató, per arribar al final de la marató, són 42 quilòmetres, i va ser com, bueno, ens va perfecte per quedar-nos el nom com a companyia, allà. I ens vam quedar el nom de la companyia.
Déu-n'hi-do. Escolta, Not My Monkeys, compta també amb la direcció, abans ho dèiem, del Martí Torres i de la dramatúrgia del Manel Moreno. Com va estar aquest procés de creació? Perquè vosaltres, ho dèieu, sou els creadors, però després, no?, vau comptar amb el Manel.
No, el Manel forma part de la companyia, també. Nosaltres som... I el Manel Moreno...
És que sou molta gent, també. Quants sou a la companyia?
Quatre.
Però jo pensava que éreu més.
No.
Ahir, tot l'equip, que tu vas veure saludant igual, tot allò era l'equip.
Clar, l'equip d'obra. Clar. De l'obra d'aquest espectacle.
Pues semblava que fos una companyia. Tot.
Bueno, no, perquè clar, en teatre...
El treball en equip.
Molts mesos junts treballant,
clar.
Això
diu molt, també, sí, com a...
Sí. Clar, és que nosaltres a vegades diem companyia quan fas una funció, o a vegades diem companyia quan tens com una companyia, la Luxo, com s'entén, que sempre va creant junta. En aquest cas, la companyia de Not My Monkeys era el que vas veure ahir a l'escenari, la companyia 42 quilòmetres, que som els que seguirem junts després.
Fent més quilòmetres.
Exacte, som nosaltres tres, i el Manel Moreno, que és el dramaturg. Doncs nosaltres creem juntes a partir de temes que ens interessen, i amb exercicis i converses compartim documentals, compartim diferents referents, i llavors el Manel és la persona que escriu i va proposant doncs una manera de ficcionar aquests temes que estem parlant. En el primer projecte que vam tenir, el director era el Roger Torns, i en aquest cas va entrar el Martí, en principi per fer una altra obra diferent, que al final no es va acabar fent, i li vam proposar. Llavors el projecte va anar mutant, fins a convertir-se en el que ha sigut ara, arrel d'un cas que el Manel, el dramaturg, va llegir.
Un cas real
que va passar a la Comunitat de Madrid, que van fer un ERO en una fàbrica bastant coneguda, i va passar una mica...
De begudes, no?
I a partir d'això el Manel va portar aquesta proposta i es va anar desenvolupant cap aquí, sí, però fa temps que li anem donant voltes.
Que li aneu al darrere, no?
Sí,
i que l'esteu allà, donant...
Sí, de fet, l'any passat, que vam fer la lectura dramatitzada dins del Festival Grec, també, la lectura era la meitat de l'obra i anava per un altre costat, i després d'aquesta lectura, que llavors l'havíem d'acabar, ens vam trobar totes, també amb el Martí i tot, i vam plantejar de dir, vale, ara com continuem? I aquí va ser on va sortir el cas de Fuenlabrada, i vam dir, vale, ens interessa això, per tant, anem cap aquí.
Ara que deies, anem cap aquí, anem a fer més quilòmetres entre monstres. Sé que no podeu dir gaire cosa, dirigida en aquest cas per Israel Solà.
Sí.
Però, a veure, ni que sigui una pista cap a on anirà.
Entre monstres.
Teniu ganes, no?
Sí.
Això sí, saps?
Sí, aquest projecte l'estimem molt.
Imposa un projecte així? O sigui, no sé, quines són les vibracions que teniu ara, abans de que comenci tot?
Jo tinc la pell de gallina.
Bueno, entre monstres adorem aquest projecte. Sí. És molt personal nostre, parteix d'una cosa molt, molt, molt personal de tota la companyia. És anterior a Not My Monkeys, la idea. Tot parteix del fet de parlar també de la identitat i de la família, la pandèmia,
sí,
dels espais segurs.
Dels espais segurs. De tot va sorgir a la pandèmia, de si la casa era un espai segur o no. Tenint en compte que durant la pandèmia no podíem sortir de casa, i que segurament molta gent estava a casa i casa seva no era un espai segur.
Efectivament. I parlant ens vam adonar que, malauradament, el que hauria de ser una excepció era bastant la norma, i és que la majoria de nosaltres, en diferents
nivells
i diferents àmbits, havíem patit, viscut o vist violència masclista dins de casa nostra. I llavors va ser com fort també adonar-ho, posar-ho en comú, i a partir d'aquí doncs vam decidir seguir tirar endavant entre monstres
i portar-ho a l'escenari, no?
Sí.
Ostres,
sí.
Però això, mira, fins i tot, Rafa, m'ho has encomanat.
És maco. Dintre de l'Udú és maco.
Clar, o sigui, portar-ho a un escenari...
Treure-ho...
com és? Vull dir, com es fa?
Clar, no ho sabem, encara.
No ho sabem, no ho sabem. No? És un projecte que és veritat que fa molt temps que...
Que lluitem.
Que lluitem perquè surti endavant i perquè pugui tenir un mínim de producció. Vull dir que estem molt agraïdes al Teatre Acadèmia. Ai.
Bueno, no
passa. Bueno, doncs això.
Bueno, que estareu en un bon lloc.
Sí, sí, estarem en un bon lloc.
Estareu en un bon lloc i això serà temporada que ve. Sí.
Temporada vinent.
Sí.
Ja no direm més coses, ja està.
Vermella com el cabell.
Que, per cert, aneu tots amb el mateix cabell. Sí. Això ho heu fet... O sigui, nosaltres... Jo quan m'hi vaig fixar,
dic... Sí, és per l'obra, és per l'obra. Sí. No, és que estiguem, ens estiguem connectats. Tant que anem... No. Sí, era la idea de crear aquest univers una mica enrarit, no?, de Not My Monkeys, que donés bueno, aquest toc.
Mira, així. Doncs no esteu a temps de veure-ho ara dins del marc del Festival Grec, però això sí, al setembre encara hi ha entrades per anar-los a veure a ells, a la Diana Gómez, a la Georgina, a l'Atre i al Rafa de la Croa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.